us parlen el Pol i l'Oriol. Benvinguts a la primera edició de El Transistor d'estiu, el programa que cada dia rep un convidat molt especial.
Avui, des de l'estudi central de les colònies de ràdio amb RAC1, rebem amb un fort aplaudiment els nostres locutors habituals.
L'Arnau, la Natàlia, el Big Bert, en Ferran i la Vica.
A més, avui ens acompanya Maria Xinxó, periodista i locutora de RAC1. Benvinguda, Maria.
Moltíssimes gràcies. Em fa molta il·lusió que m'hagueu convidat.
Ens encanta que siguis aquí amb nosaltres. Ara passarem a les preguntes. Estàs
Perfecte.
Preparada?
No gaire, però perquè estic més acostumada a fer preguntes que no rebre-les. Però escolta, ho farem i ens ho passarem bé.
Som-hi!
Comencem amb la primera pregunta. Endavant.
Què et va portar a fer ràdio per primer cop?
Doncs mira, jo primer de tot, quan vaig començar a estudiar periodisme, vaig anar a picar la porta de la televisió local de Sabadell, que jo sóc de Sabadell, i vaig començar a treballar a la tele. I a partir d'aquí va ser el meu primer contacte amb un mitjà. I la ràdio, la primera vegada que jo treballo en una ràdio, precisament és a RAC1, perquè jo vaig fer la beca, les pràctiques de la universitat, les vaig fer a RAC1 l'any 2004, fa molt temps, no havíeu ni nascut. I allà vaig començar a fer el primer contacte amb la ràdio i vaig veure que era un mitjà que m'atrapava i que m'agradava moltíssim i que el volia a la meva vida, que el necessitava. A banda que jo feia ja anys que escoltava la ràdio i en concret RAC1, perquè em vaig enganxar de seguida a aquesta emissora quan va començar.
Que guai!
Segona pregunta. Com van reaccionar els teus pares quan els hi vas dir que volies ser periodista?
Els meus pares sempre han estat al meu costat, hagi pres la decisió que hagi pres. I primer els hi vaig dir que volia fer farmàcia, perquè la idea era fer farmàcia i em van dir endavant, i després els hi vaig dir que volia fer publicitat i em van dir perfecte, i al final vaig acabar fent periodisme i em van dir ole tu, ole tu. Vull dir que sempre han estat al costat i m'han deixat fer el que volia fer, i si m'equivocava, doncs sempre hi ha marxa enrere, perquè jo crec que també hi ha un moment que hi ha com molta pressió, que has de triar una carrera i que la carrera aquesta ha de ser la definitiva. I ja veieu que jo anava una mica perduda i vaig anar tocant diversos pals, i al final periodisme, doncs mira, ha semblat que sí, que és la carrera que m'ha agradat i que he disfrutat, però si no hagués sigut així, doncs no passa res, fas marxa enrere, canvies de carrera, o canvies de feina, o canvies d'estudis, i hi ha mil possibilitats a la vida, per sort. I si tens els pares al teu costat,
millor.
Això és meravellós. Sí.
Gràcies.
Si no haguessis estat periodista, què t'hauria agradat ser?
Doncs mira, ja et dic, jo de petita volia ser veterinària, perquè m'encantava, bueno, no sé, pensava que els animals eren molt guais, però després vaig veure que tenia una mica de por als gossos grans i vaig dir, home, potser no seria el teu, no? si et fan por segons quins animals, i les aranyes em fan pànic. I vaig dir, res, millor que veterinària, deixem-ho córrer. I llavors volia ser escriptora, i vaig anar passant diverses etapes, i ja et dic, al principi, quan vaig fer el batxillerat, jo vaig fer un batxillerat científic, perquè volia fer farmàcia, i al final, doncs mira, al final ha sigut que no, però farmàcia m'hauria agradat. Jo em veig allà darrere de... Què vols, un ibuprofeno? Què et fa mal? Et fa mal al cap? Vols un ibuprofeno? Vols un paracetamol? Una mica, una tila? Què vols? Que et vengui.
Maria, durant la teva trajectòria laboral has treballat tant a la ràdio com a la televisió. Què t'agrada més, escoltar-te per la ràdio o veure-te a la tele?
No faig gaire ni una cosa ni l'altra. Em mirava molt poc a la tele i m'escolto molt poc a la ràdio. I segurament és un error, perquè escoltant-te i veient-te pots veure on t'equivoques, on la cagues, perquè tots ens equivoquem, i llavors d'aquesta manera pots corregir-ho. Si saps on t'equivoques, llavors la propera vegada no et passarà, o et passarà menys. I és veritat que m'hauria de reescoltar més, m'hauria de mirar més quan he sortit a la televisió, però em fa una mica de mandra, perquè potser a vegades, no, també ens fa por veure els errors, no? I dius, jo ja ho sé, que aquell dia la vaig cagar en aquella pregunta i ho hauria de fer d'una altra manera, és igual, ja passo. Però és veritat que ho hauria de fer més i revisar una mica més.
Ets la subdirectora del magazine de RAC1, Islàndia. Com és estar a l'equip directiu d'un programa com aquest?
Doncs és una feina difícil, no és una feina fàcil. A més, jo no havia estat... Bueno, sí que havia estat també en altres llocs amb equip de càrrec, no? Però per mi ha sigut molt, molt, molt diferent. Però és veritat que tenim un equip molt xulo, que fem molta pinya entre tots, som poquets. O sigui, hi ha la Mireia i el Marc, que són els redactors, hi ha l'Eva, que és la productora, hi ha l'Albert, que és el director, i després estic jo. I tots fem una mica de tot. Tots som directors, tots som productors, tots som guionistes, tots som productors. I aquesta també és la gràcia d'Islàndia, que a ningú li cauen els anells per fer una cosa o una altra, i si avui has d'estar reescoltant-te una entrevista de no sé què, doncs ho fas, si avui et toca produir una entrevista, ho fas, i ho fas tot i ho fas amb ganes, perquè hi ha molt bon ambient i aquesta és la gràcia. En una feina com el periodisme, si tu no t'ho estàs passant bé o no hi ha bon rotllo amb els companys, és molt difícil fer-la. Molt, 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 molt difícil. Perquè després ho has de posar en antena. I això, si no hi ha bon rotllo, si hi ha allà una cosa que no acaba de funcionar, es nota després, l'oient ho acaba notant, ho acaba percebint. Llavors, és molt important que hi hagi aquesta bona sintonia. I crec que a Islàndia tenim la sort que hi és, i llavors ho podem demostrar a l'antena.
Tota la raó.
Quina és l'anècdota que més recordes del programa?
A veure, n'hi ha moltes, 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 moltes. Però n'hi ha una de bastant, bastant al principi del programa, quan vam començar a treballar junts. L'Albert i jo no havíem treballat mai junts, ens coneixíem, però no havíem treballat mai. I sempre ens deien, ostres, és que us enteneu molt bé, sembla que hagueu treballat tota la vida. I era veritat, ens enteníem molt bé, va funcionar la parella radiofònica. Però va haver-hi un dia que vam rebre un correu d'un oient, i jo llegeixo els correus dels oients, els tuits que ens envien, no?, si crec que són rellevants. I aquell dia crec que estàvem parlant d'animals de companyia, de mascotes, i l'oient, que em sembla que es deia Salvador, ens deia, en el correu deia, aquesta matinada hem perdut, s'ha mort la Nuca, la nostra gossa, la trobem molt a faltar, no sé què, no sé quantos. I jo vaig llegir el correu, no?, i vaig dir, ostres, mira, Albert, ens envia un correu al Salvador dient que just aquesta matinada han perdut la Nuca i que, bueno, que estan tots molt tristos, no sé què. I l'Albert diu, ostres, i que ens enviïn una foto. I jo vaig pensar, ai, carai, ara vol una foto de la gossa morta, l'Albert. Dic, no sé, sí, diu que ens enviïn una foto i la pengem a les xarxes. I vaig dir, val, doncs ara li demano a l'oient que ens enviï una fotografia per penjar a les xarxes. Jo pensava, bueno, com a homenatge. Però què havia passat? Que jo, en comptes de dir que se'ls havia mort la gossa, jo vaig dir, havíem perdut la gossa. I per tant l'Albert va entendre que havíem perdut l'animal i deia, ostres, que ens envien una foto, que ens diguin on l'han perdut, perquè potser la podrem trobar. Llavors, clar, no ens vam entendre. I quan jo vaig veure l'equívoc, no hi vaig dir, ai, Albert, tot això en directe. És que no ens hem entès. I clar, estàvem parlant d'una gosseta morta, a mi em va agafar un atac de riure, ens va agafar tots un atac de riure, llavors no sabíem com sortir d'aquell jardí. I allò va ser un moment que vam recordar, bueno, és que encara el recordem, hem perdut la Nuca, encara el tenim allà gravat a foc. Sí.
Hala.
Quina creus que és la millor hora per fer un programa de ràdio?
Doncs mira, a les 7 de la tarda realment és una bona hora. És una hora que a nosaltres ens agrada perquè la gent comença a dedicar-se-la a ell, no? És el moment en què segurament acabes de treballar, llavors te'n vas potser a casa, poses la ràdio al cotxe, és un moment per tu, que estàs per allò. I és una bona hora per fer un programa de ràdio. Òbviament, clar, hi ha moltes hores. Jo escolto molt la ràdio al matí. Jo quan em llevo el primer que faig és encendre la ràdio i després faig un pipí, però primer encenc la ràdio. Per tant, la ràdio del matí per mi també té un pes increïble. I després hi ha una altra franja també que trobo que és molt interessant i que potser no la tenim tan explotada, que és la ràdio de matinada, no? La ràdio de la nit, la ràdio que pots fer companyia a la gent que no pot dormir o que en aquell moment no està dormint perquè està treballant o pel que sigui, no? També és una ràdio que no la tenim gaire en compte i que crec que és molt bonica. És una ràdio que t'obliga a parlar d'una altra manera, no? T'obliga a baixar revolucions, Clar, cada moment toca una cosa o una altra. Al matí, tu no pots estar així al matí, perquè si no, no desperta de la gent. Necessites una mica d'energia, no? I vinga, peu a terra, no?, que diu el Basté. Però a la matinada, com us imagineu? Ha de ser una cosa, doncs, més suau, més distesa, un ambient més tranquil i escoltar el que et digui la gent.
Què és el millor de treballar a la ràdio?
Conèixer gent, conèixer històries, saber anècdotes, saber el que li ha passat a la persona d'allà, a la teva veïna, que té una història brutal i que ningú s'ha parat a preguntar-li. Això és conèixer. Tenir coneixements i entrar en el món d'una altra persona i empatitzar-hi i connectar-hi. Jo per mi crec que això és el millor en diferència. Jo m'he emocionat moltíssim a la ràdio. Hi ha gent que és molt de gel i jo a l'estudi de RAC1 he plorat, eh? I a vegades intento que no es noti, però sí, perquè hi ha històries que a mi em toquen molt, em toquen el cor, i això, poder conèixer aquestes històries, poder-li que algú s'obri i t'expliqui la seva vida, això no té preu. Això és molt xulo.
És el millor que podria passar-te a treballar.
Per mi sí, exacte. Sí, sí.
Per última pregunta tenim. Fins al dia d'avui?
Sí.
Has publicat 2 llibres.
Sí.
Quina rebuda han tingut? I quina rebuda també has tingut tu?
Doncs la veritat és que he tingut molta sort amb els 2 llibres, perquè el primer llibre es deia Jo també porto el llaç groc, 100 raons per exhibir el símbol de la llibertat, i era un llibre sobretot fotogràfic de gent que portava el llaç groc, no? Quan hi havia els presos polítics,
els
exiliats que encara hi són, per tant el llaç groc d'alguna manera encara té vigència, però va ser en aquell moment, no?, que hi havia que tu anaves al carrer i moltíssima gent portava el llaç groc. I això va ser una idea de l'Albert Om, que em va dir: hi ha gent molt diversa que porta el llaç groc. Seria molt xulo conèixer els motius que l'han portat a dur el llaç groc, no? I per què hi ha un nen que el porta, i per què hi ha una senyora de 100 anys que el porta, i per què hi ha una persona que acaba d'arribar a Catalunya i el porta. I llavors em va dir: hosti, no t'agradaria fer-ho? I dic: sí, tant. I llavors vaig recórrer tot Catalunya buscant gent que portava el llaç groc i els hi preguntava per què. Per què portaven el llaç groc, i els hi feia una fotografia. I llavors aquest llibre va ser molt xulo fer-lo, i va ser molt xulo després presentar-lo també per tot Catalunya, que vaig fer una gira molt maca, i la gent estava molt agraïda. També tots els familiars dels presos, tots els familiars dels exiliats, em va permetre conèixer-los, parlar amb ells, tenir una relació amb ells, i això va ser molt, 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 molt bonic. I l'altre també és una història meravellosa, que si teniu l'oportunitat mai de conèixer la Maria Petit, val molt la pena, perquè l'altre llibre es diu Marieta de l'Ull Viu, i és sobre la història d'una noia que amb 17 anys, en un accident de moto, es va quedar cega. Que això ens pot passar a tots. Doncs amb ella era una adolescent molt rebel. Quants anys teniu vosaltres aquí?
11.
11.
12.
12.
Doncs aquesta noia amb 12, bueno, havia fet el que havia volgut i més. I festes, i de tot. Era un cap boig. Portava els seus pares de corcoll, perquè era molt, 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 molt rebel.
Pobres sons els pares.
Pobres pares, pobres pares. I llavors, després de portar aquesta vida tan boja, perquè era tot molta festa i molta bogeria des de molt petita, li passa això. De cop i volta et quedes sec. I la seva vida, doncs, me l'ha explicada, i els 10 anys aquests que fa que es va quedar cega, doncs ho hem traduït tot en un llibre i hem explicat, doncs, les seves històries. Hi ha històries boníssimes. O sigui, jo no he anat mai sola a l'Índia, però ella ha anat sola sense veure-hi a l'Índia. Ella ha fet surf sense veure-hi. Ha fet mil coses que jo, veient-hi, no faria mai, perquè em fan por, em fan molt respecte. I la Maria és una tia brillant, és fantàstica, és molt divertida, té molt sentit de l'humor, que això l'ha ajudat molt a superar també que s'hagi quedat cega. I el llibre, doncs, hem intentat transmetre tot això. I llavors també ha sigut molt, molt, molt xulo totes les presentacions que hem fet, i que, bueno, que tota la gent que ha conegut la seva història, no?, doncs estigui tan amb ella, no?, i s'hagi contagiat de la seva energia, perquè l'energia de la Maria Petit s'enganxa, ja us ho dic.
Maria, ara que ja et coneixem millor, com que sabem que tu ets molt curiosa, et proposem un joc.
Que som-hi. Comenci la dada rodona. En aquest concurs de la dada rodona has d'encertar de les següents opcions. Mm-hmm. Endavant.
Heu de saber que a mi em posa molt nerviosa fer de concursant. Molt. Soc la pitjor concursant del món. I aquesta sintonia... Sou uns malparits.
Comencem. Quantes motos hi ha a Barcelona? 13.000, 500.000 i la C, 500.120.
Oh. La C, 500.120.
Correcte.
Toma.
Anem a la següent, va. Quants nassos té l'home dels nassos? A. Té dos nassos, un de recanvi. B. Té quatre nassos, de diferent color, cadascú. I C. Té 31 nassos per cada dia del mes.
Val, això és cultura popular i jo sóc un desastre en la cultura popular. Per tant, és molt probable que m'equivoqui, però diré 31 nassos.
Correcte!
Estic en ratxa!
Quants habitants tenia Sabadell el 2021? Opció A, tenia 216.204 habitants, sempre un més que Terrassa. O opció C, 11.908, casualment la capacitat que té l'estadi de la Nova Creu Alta.
La que és un més que Terrassa.
És incorrecte.
Quants en té, llavors?
En té 11.908, casualment la capacitat que té l'estadi municipal.
Pensava que eren bastants més. Com que vaig marxar i ara visc a Barcelona i em penso que ha crescut molt allò.
I fins aquí el concurs. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Maria Xinxó. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres. M'ho he passat molt bé, tot i que m'heu fet suar ara aquí al final. Jo m'ho passo fatal, de veritat, em poso molt nerviosa. Però ho heu fet superbé. Moltes gràcies.
Gràcies. Adéu.
Gràcies.
Adéu.
A tu.
Adéu.
Adéu. Adéu, Maria.